Són les 8 del matí, bon dia des de Pals, bon dia a tothom. Senyor Agustí Alcoverro, bon dia.
Bon dia.
El senyor Agustí Alcoverro és el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. No sé si dir-ne que està exercint les tasques de president en funcions per les circumstàncies forçades que tots plegats sabem. La primera pregunta és, en quin estat es troben o quines són les últimes notícies que tingui vostè d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart?
Bé, he pogut parlar ahir a última hora tant amb l'advocat com també amb la família, amb la dona d'en Jordi Sánchez. Està fort de moral, està animat. És cert que hi ha hagut alguna increpació per part d'algun pres de cridar en Viva Espanya, però jo crec que aquesta és una qüestió que institucions penitenciàries farà molt bé de cuidar, perquè només faltaria que hi hagués algun problema. A la presó, les institucions penitenciàries tenen l'obligació de garantir la seguretat física i moral dels presos.
M'imagino que no deuen tenir encara cap indici de quant de temps pot durar aquesta reclusió.
Bé, amb la llei a la mà, la situació és realment molt preocupant, perquè vivim una situació tan estranya que una persona sense judici, sense haver estat jutjada, pot estar a la presó fins a 4 anys. Tenint en compte la manera com treballa la justícia i la seva politització, aquest és un cas greu. De fet, el mateix fet d'haver estat portats a presó sense judici ja no és una pràctica habitual, segons ens expliquen els advocats, i manifesta clarament una actitud, diguem-ne, no imparcial, precisament.
Senyor Alcoverro, Crida per la Democràcia ha anunciat avui a les 10 de la nit que ha anunciat que anunciarà o explicarà a partir de les 10 del vespre accions directes i pacífiques que s'hauran de fer demà a les 8 del matí per obligar l'Estat a reaccionar. Quan es parla d'acció directa, de què estem parlant?
Bé, diguem-ne que no, tampoc no es pot desvelar abans d'hora, no? Però en principi es tracta de demanar a la ciutadania que participi de maneres més actives, és a dir, senzilles, no pas complicades, però que no són exactament la mobilització al carrer que hem fet fins ara.
Exacte, anava a dir, no estem parlant de manifestacions, que és una cosa que ja hem demostrat una capacitat de mobilització enorme.
Sí, ho tenim reiterat, efectivament, i a més el dissabte ens hi tornarem a posar, com sabeu, a la tarda. És a dir, que per tant, en aquest sentit, el carrer serà sempre nostre, però haurem d'aconseguir que més coses també ho siguin.
Senyor Alcoverro, aquest concepte d'obligar l'Estat a rectificar no té por que sigui massa contundent i que algú es pugui agafar aquest concepte portat a l'extrem i que soni a amenaça o que també els puguin acusar de sedició, per exemple?
Bé, arribem a un punt en què, com que veiem vulnerat contínuament la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació, la llibertat d'associació, és a dir, arribem a un punt en què, com que vivim en una democràcia de molt baixa qualitat, doncs entenem que el que volen precisament és atemorir a la ciutadania, no? I justament el que cal és una reacció, diguem-ne, clara, precisa, però alhora, evidentment, pacífica i cívica, perquè quedi clar que nosaltres som ciutadans i no som pas simplement vassalls d'una monarquia.
Abans de les 10 del matí, el president Carles Puigdemont ha de respondre a la carta del seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy. No sé si té vostè algun coneixement de quina serà aquesta resposta.
Bé, en aquest moment no en tinc pas cap coneixement concret. Jo entenc que estem jugant una partida que és complexa, que no resol amb una jugada, per dir-ho així, que està més a prop dels escacs que del pòquer, per entendre'ns, i per tant, en aquest joc de nervis, doncs cal seguir gestionant i cal mantenir-se ferm.
Ahir s'obria l'escenari d'una possible convocatòria d'eleccions a canvi de no aplicar l'article 155. Jo em puc imaginar quina serà la seva resposta, però m'agradaria que m'ho digués vostè. Quina és l'opinió que li mereix aquest escenari?
Bé, jo crec que Rajoy avui i demà ha d'anar a Europa i els seus homòlegs europeus li preguntaran coses perquè han vist imatges i comencen a saber què està passant. Aleshores, una sortida endavant és presentar com a alternativa una cosa que d'entrada sona bé, com és unes eleccions. Una altra cosa és que quan analitzes el cas veus que l'únic que està plantejant és fum, no? Però jo crec que és més una sortida de cara en fora per fer veure que el govern espanyol està disposat a fer alguna cosa que no pas una voluntat real de resoldre-ho en un o altre sentit.
Aquesta opció a l'ANC li seria satisfactòria?
En aquests moments el que cal és que el Parlament i el Govern apliquin allò que el poble de Catalunya va votar. Venim d'un referèndum que va costar molt de poder fer, però al final hi va haver les paperetes, hi va haver les urnes, hi va haver el cens, i sobretot, el més important, i la dels votants. I aquesta votació es va produir en unes circumstàncies en molts sentits dramàtiques i doloroses, com tothom sap, i per tant aquest és un resultat que té legitimitat i que ha de ser preservat. Per tant, no és el moment precisament de fer unes eleccions, sinó que és el moment de que aquest Parlament i aquest govern apliquin el mandat que tenen, el mandat que es van, diguem-ne, proposar i que, a més, doncs, va donar lloc a unes lleis que són les que han permès tirar endavant aquest referèndum i aquesta victòria.
Un dels principals arguments de les veus contràries a l'independentisme és que no representa una majoria social, sí en distribució de diputats al Parlament, però en número de vots, de fet, es parla d'una minoria de persones clarament a favor del sí. Què hi ha de dir vostè al voltant d'això?
Veiem, en primer lloc, primer t'impedeixen votar i després diuen que ha votat poca gent. Això, evidentment, no té cap sentit. És a dir, si no va votar...
Parlava de resultats del Parlament després de les últimes eleccions, eh?
Bé, a les últimes eleccions hi va haver una clara majoria independentista i si comparem els resultats, o sigui, el nombre de vots que avalen el govern actual a Catalunya, per exemple, el nombre de vots que avalen el govern actual a Espanya, veurem que la diferència és molt notable. De la mateixa manera, aquest referèndum de l'1 d'octubre, malgrat les dificultats, dona uns resultats que són fins i tot superiors per a les forces independentistes que els que es van donar a les últimes eleccions, que són les 27, del 27 de setembre. I això que, com s'ha dit, més de 700.000 persones no van poder votar a la seva mesa. Per tant, en tot cas, si ho van fer alguns, va ser amb un esforç suplementari, que és el de desplaçar-se a un altre lloc, i en un context de poc, com hem esmentat. Per tant, aviam, de números en podem parlar molt, però és molt difícil en una democràcia occidental tenir números que siguin superiors als que podem presentar nosaltres.
Senyor Alcoverro, si ens agafem aquests resultats que li parlava d'aquestes últimes eleccions, diguem-ne, normals al Parlament de Catalunya, es podria dir que ideològicament la ciutadania de Catalunya sí que està dividida en termes d'independència sí o independència no, o independència ja en parlarem. No sé si és una divisió del 50% o en qualsevol cas hi ha dues divisions de tres divisions, diguem-ne, del 30-30-30, per simplificar-ho, si m'ho permet. Pateix per la possibilitat que anar un pas més enllà, ja sigui la declaració unilateral d'independència o unes eleccions constituents, com es parlava ahir, té el temor que això pugui aprofundir, pugui radicalitzar més aquesta divisió que ara és estrictament ideològica?
Aviam, el Parlament de Catalunya, el resultat del 27S, les forces nítidament independentistes i que es presentaven amb un programa, diguem-ne, de proclamar la independència durant aquesta legislatura, van obtenir un 48% dels vots. Les forces que es presentaven en un sentit contrari, no recordo la xifra exacta, però es movien al voltant del 30%. I després hi ha algunes forces, de les quals doncs, en aquest punt no hi havia una posició i de les quals sabem que una part molt important de votants votaria sí a la independència. No? Clar, per tant, això, el desllorigador, diguem-ne, era dir bé, doncs, si això és el resultat d'unes eleccions on entren també altres criteris de tipus ideològic, de tipus social, etc., doncs el que hem d'anar és a un referèndum en el qual els criteris que entren són clarament el sí o el no. Aquesta és l'opció, no? Ara, si el que m'està preguntant si la societat catalana està trencada, doncs jo no en tinc dades que...
No, li pregunto si pateix que aquest trencament que ara, o aquesta divisió, és que trencament em sembla una paraula excessiva en el punt en el que estem, però li pregunto per si pateix que aquesta divisió d'idees pugui esdevenir en un trencament de relacions entre la societat catalana.
Sí, doncs jo li diria que no. Li diria que no per un motiu ben simple. Perquè aquest és un país que estimem tots, és un país on es viu molt bé i és un país del qual no marxarà ningú. És a dir, que l'endemà de la independència, els que haguem votat sí i els que haguem votat que no, doncs continuarem treballant i continuarem convivint i continuarem vivint a la mateixa escala perquè, diguem-ne, no es produirà cap tipus de moviment. La sensació és que aquest és un poble molt cohesionat i aquest és un país que val la pena i que això ho compartim tots. Evidentment, el que haurem de fer, òbviament, tots, és sotmetre'ns a allò que digui la majoria. Si la majoria, doncs, vol una altra cosa, doncs també els que volem la independència ho haurem d'acceptar com és lògic.
Escolti, parlant de majories, el pas previ a aquesta hipotètica convocatòria electoral seria proclamar oficialment la independència?
Bé, la independència ha estat proclamada, el que passa és que ha estat suspesa, no? Per tant, ara, diguem-ne, el que cal veure és quin és el moment idoni.
Home, el que passa, estarà d'acord amb mi que aquesta proclamació, aquesta declaració, no ha estat ni publicada al DOC ni ha estat apuntada al diari ordinari de sessions del Parlament.
Bé, diguem-ne que des del punt de vista formal hi ha un seguit d'elements que mancarien, però des del punt de vista de la voluntat política i de la seva expressió, doncs hi ha hagut un pas endavant. El que passa és que aquest pas endavant ha estat tot seguit suspès per voluntat del govern amb la intenció d'obrir processos de diàleg que s'entén que ja no només haurien d'afectar l'estat espanyol, el govern espanyol, que fins ara no ho ha facilitat, sinó també altre tipus d'instàncies internacionals. Aquí ja entrem en una, diguem-ne, alta política o política fina, on òbviament l'Assemblea doncs, no li pertoca entrar en el detall, no? Però sí el concepte que penso que està ben plantejat.
Escolti, creu que té sentit proclamar la independència si no està garantida? O gairebé podríem dir que no es podrà implementar aquest resultat?
Bé, aquesta és una mica la qüestió, és a dir, veure si efectivament és possible o no implementar el resultat. Per tant, aquí hi ha tot un joc, com deia abans, que cal acabar de concretar, però el que també li diré és que el que no és possible és anar endarrere. És a dir, l'alternativa que ens proposa l'Estat no és la tercera via. L'alternativa que ens proposa l'Estat, i ho estem veient cada dia, suposarà un càstig generalitzat per a tots els catalans, tant per als que van votar que sí, com per als que van votar que no, com per als que es van abstenir. I això tindrà repercussions econòmiques, les estem veient cada dia, i repercussions socials i polítiques, i fins i tot culturals i potser lingüístiques. Per tant, alerta, que aquí ens hem de mantenir ferms i hem de seguir endavant, perquè jo no veig que hi hagi cap altra opció viable que signifiqui simplement la supervivència de la nació catalana.
Senyor Cabero, aquesta reforma anunciada, al meu entendre, amb la boca petita, de reforma de la Constitució, això és l'abraçada de l'os?
Si la reforma de la Constitució l'han de liderar, com sembla, el PP, el PSOE i Ciutadans, evidentment el resultat sempre serà un pas endarrere. Per tant, és l'abraçada de l'os i és fins i tot una enganyifa molt barruera, sí.
Ahir en una trobada informal amb diferents persones del món de la cultura a Barcelona, vaig coincidir amb el cònsol d'un país, diguem-ne, d'una potència mundial important, per no entrar en més detalls. Aquesta persona em deia que el seu país no s'entén perquè els catalans estan discutint per un tros de terra.
Per un tros de terra.
Això va afirmar. Deia, el meu país, quan jo parlo amb ells, em diuen que no entenen, i el president del meu país no entén per què aquí s'està discutint per un tros de terra.
Bueno, no sé si és una molt, molt gran potència, doncs...
Ho és, ho és. Ja li asseguro.
Però, escolti, només li diré una cosa.
Una gran potència que, a més no fa gaire, ha vist com una dels seus estats associats feia un referèndum. Per entendre'ns.
Bé, doncs aleshores m'haurien d'entendre una mica. És a dir, escolti, potser és una terra petita i que no val gaire, però és la nostra, no? Per tant, és el que tenim.
Li pregunto això perquè vaja, és cert que s'estan fent molts contactes per explicar tot aquest procés, però no sé si s'ha arribat a explicar prou, si s'ha arribat, ja ho diré bé, si s'ha arribat a explicar prou o si s'ha arribat a explicar prou bé.
Home, jo crec que explicar ho hem explicat moltes vegades i a tot arreu i repetidament. El que al final, diguem-ne, el que cal, la millor explicació és passar de les paraules als fets, perquè la pedagogia funciona, però arriba un dia que qui no vol escoltar o qui no vol entendre o no vol aprendre, doncs l'hem de deixar de banda i hem de tirar endavant.
Senyor Agustí Alcoverro, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, per la part que li toca ànims, pateix vostè per la possibilitat que acabi anant a fer companyia al senyor Sánchez, per cert?
Aviam, diguem-ne que aquest és un moment en què tots els que creiem que aquest país val la pena hem de fer un esforç, hem de posar-nos allà on creiem que podem ser més útils i on siguem competents per poder-ho fer. i en el meu cas, doncs, molta gent del meu entorn em va demanar que fes un pas endavant i he entès que, bueno, a vegades cal fer allò que el cor i el cap et demanen i que el teu entorn també, i per tant jo crec que hem de tirar endavant. No tenim por, per descomptat.
Escolti, veurem en què consisteixen aquestes accions més directes que estan anunciades per demà. Si pot ser, intentin que no passi per col·locar espelmes a la Diagonal, que ja ha vist l'embolic que va haver-hi durant tot el matí d'ahir a Barcelona.
Ahir vaig estar parlant, em va trucar amb el regidor diguem-ne d'urbanisme o de carreteres o carrers de Barcelona, i efectivament, doncs, en fi, em vaig haver de disculpar. Les coses, el que passa és que quan estàs acostumat...
Si de cas un altre dia, escolti, espelmes d'aquestes de LED que es compren als xinos.
Sí, haurem d'anar per aquí. Pues el que li volia dir, que quan el que mobilitzes no són 200 persones, sinó 200.000, doncs passen aquestes coses, que potser podia preveure, però que s'han vist sempre amb grups petits i que de cop es fan en un àmbit molt ampli, que resulta que es multipliquen els efectes, tant els positius com els no desitjats, i en aquest cas ha sigut així.
Senyor Alcobero, moltes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.